song, bartender, pouring them up strong.
Com dèiem, cada 15 dies, el Codi 60, Islàndia, amb la periodista Anna Ponsí. Codi 60, recordem que vol dir persona morta, en l'argot que tenen els Mossos d'Esquadra, i amb aquesta secció l'Anna fa obituaris anònims de persones que han tingut una mort inesperada. Avui, l'Anna Ponsí vol parlar de les persones que moren abans d'hora, però molt abans d'hora, perquè la mitjana, tens unes dades que... O sigui, la diferència entre l'esperança de vida que tenim la gent que tenim un sostre i la gent que no té un sostre és espectacular, no?
Sí, és escandalós, injust, i la veritat és que crida molt l'atenció. Jo avui us vull parlar d'en Michal, és un noi de 34 anys, era un noi, que va morir el 12 de desembre de l'any passat en un llit d'hospital. Tu saps que aquí acostumem a parlar de morts inesperades, que han vingut així de sobte, però jo creia que era molt interessant també parlar de com es pot acompanyar fins a la mort una persona tan jove com en Michal, de 34 anys. Era polonès, vivia al ras, entre cartrons, als carrers de Barcelona. Ell es feia dir Miguel, per doncs, això facilitar la relació una mica també. I no se sap amb exactitud des de quin any doncs va arribar als carrers de Barcelona, perquè amb les persones sense sostre costa una mica acotar-ho. Ens acostarem a la seva vida a través de la Vero Beas i d'en Bob Walker. Són dos treballadors de l'equip de carrer de la Fundació Arrels que, com sabeu, acompanya persones que no tenen llar.
Ell portava uns... crec que eren uns 10 o 11 anys aquí a Catalunya. Pel que ens va explicar, ens va explicar molt poc de la seva vida passada, però sí que hi havia hagut un trencament familiar. També s'havia donat algun tema legal al seu país d'origen, Polònia, i llavors estava aquí, doncs, d'alguna manera, fugint de tot allò que, bueno, que havia viscut, no?, allà a Polònia.
La Vero el va conèixer a través d'en Bob, el seu company de l'equip de carrer, i va ser justament al carrer Ferran de Barcelona, el que porta, aquella via que porta des de la Rambla a la plaça Sant Jaume.
Adorable, una persona gens exigent. També potser, aquí entrem, portava 10 o 11 anys de carrer, potser jo el vaig conèixer quan ja portava només, ojo, 5 anys. Però un punt de resignació, de que ja em dona igual tot. Un home intel·ligent, molt fàcil, molt sociable. Parlàvem de coses, com pots parlar amb un veí, o vas a comprar pa i què tal? O sigui, fa... molt maco, molt maco.
Tenia uns ulls blaus tan potents, era tan guapo, però fins i tot aquells ulls blaus feien com una mica de impactaven, no? Perquè dius, ostres, no sé si em trobo amb un xaval que és un tros de pa o dius si em trobo amb algú que té un caràcter superfort, però no, o sigui, era un tros de pa. Sempre tenia una frase amable per cadascú de nosaltres. Sempre es preguntava, tu com estàs? Estàs cansada?
En Michal, en Miguel, dormia al Gòtic de Barcelona amb quatre companys més, originaris de diferents països, es feien companyia i s'ajudaven mútuament. Fins i tot, en Michal es va enamorar d'una noia que tampoc tenia casa, van tenir una relació fins que ella va marxar al seu país, va tornar, però després, doncs, com que ja havien trencat, no van retornar.
Clar, avui sempre és molt interessant el que fa l'Anna, no?, que és bé ser allò de qui eren els que ja no hi són, diguem, no? Però en aquest cas, a més, el ser una persona que vivia al carrer, això serviria fins i tot per fer-ho sense el verb en passat, és a dir, perquè moltes vegades no hi veiem persones en la gent que està al carrer, no? Fins i tot apartes la mirada moltes vegades, no en vols saber res, no? Com si fossin més aviat un entrebanc allà al mig del carrer que no pas que hi hagués una vida humana que les circumstàncies l'han portat allà, no? Per tant, doblement interessant per posar de relleu, doncs això, diuen que a Barcelona hi ha 1.200 persones que cada nit dormen al carrer, no? Per tant, són 1.200 històries diferents i avui és una que va morir el mes de desembre, d'aquest polonès que tenia aquests ulls blaus, tal com explicava la Vero. Què li va passar amb en Michal?
En Michal bevia massa, va entrar en un cercle viciós. També des d'Arrels el que expliquen els treballadors socials és això, no?, que viure al carrer porta a tenir addiccions, a malaltir, és allò del peix que es menja la cua, no saps mai on comença una cosa i l'altra, però sí que tenen bastant identificat que comences a viure al carrer i això et porta, doncs, a beure, segurament per oblidar la realitat tan dura que vius. I llavors ell bevia excessivament i això al final, doncs, va tenir unes conseqüències també pel seu cos. Tenia 33 anys. I a dia, allò, vivint al carrer, cada dia es va anar trobant pitjor.
Portava molt de temps consumint alcohol i el seu organisme d'alguna manera es desajusta. I pel fet de no tenir documentació, ell té por d'anar a urgències mèdiques perquè Déu no m'atendran. jo necessito una urgència mèdica amb una targeta sanitària, no? I ell no hi volia anar.
No tenia papers ni documentació del seu país. Això, doncs, els posa en una situació molt delicada, els converteix en invisibles. Posar-se malalt i no tenir un sostre empitjora la situació fins al punt que molts d'ells ho acaben assumint sense ni queixar-se.
Parlem, no, de que les persones normalitzen coses que nosaltres no. No, una persona que diu, pot una setmana amb un dolor, mal de cap, tremendo, una setmana. Uai, lo que hay, la calle. No, 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 no és normal. Jo tinc mal de cap de tant en tant, com de, però quan portes ja 7 dies o 2, bueno, pa què? És normal, no? Van cor, mal d'esquena, mal d'ossos... Clar que és normal, perquè estan dormint al ras, però no hauria de ser normal.
I és el que li va passar a Michal, fins que un dels seus companys, quan ja va veure que no podia més, va trucar l'ambulància. De fet, literalment estava ja entre la vida i la mort.
Van decidir trucar a l'ambulància i va arribar molt just a l'hospital. Va arribar que ens van trucar... A l'hospital ens van dir que potser tenia, donaven de marge unes 3 hores de vida, perquè, bueno, tot el seu cos havia fallat d'alguna manera, tots els seus òrgans, pulmons, fetge, ronyons, el cor era l'únic que el mantenia, no, d'alguna manera viu.
Aquest noi, que va fer 34 anys mentre era a la unitat de cures intensives, va remuntar, va passar fins a 2 mesos hospitalitzat, se'n va sortir... I aquí ve una història que déu-n'hi-do. Havia d'anar a viure en una pensió quan sortís de l'Hospital del Mar, però això no va arribar a passar mai.
Sí que del moment que es produeix l'alta va haver-hi una sèrie de descoordinacions que va fer que ell, a la sortida de l'hospital, es trobés sol. I on va anar? No va anar a veure el seu referent, va anar a veure els seus amics. I allà on es trobava a gust, perquè estava perdut, d'alguna manera. O sigui, m'han dit que he d'anar a algun lloc, però no sé on és aquell lloc, no sé qui m'ha d'acompanyar. Es van produir certes situacions que van fer que ell acabés a carrer.
Clar, és que imagina't, eh, diguem, ara tornarem a aquest punt en què ell surt de l'hospital i torna al carrer, va veure els seus amics, però clar, segurament el que li va passar des d'un punt de vista mèdic, vivint amb un sostre, és molt més difícil que li hauria passat. Però si et passa, diguem, tot aquest temps, diguem, que ell va tardar fins que no van avisar una ambulància, que ja estava, diguem, a les últimes, clar, això també, amb un sostre, és molt més fàcil, tens la teva xarxa, tens la teva família, tens els teus amics... I és molt més fàcil, evidentment, reaccionar més ràpid. Per tant, surt de l'hospital, després de la UCI, després d'aquests 2 mesos d'hospitalització, i torna al carrer.
Torna al carrer i sembla, doncs, impensable, no?, que pugui haver-hi situacions com aquestes. El cas és que en Bob, que és aquest doncs, company de carrer de la Vero i que fa assistència a aquestes persones a través de la Fundació Arrels, ens feia una reflexió molt interessant justament sobre això que deies, Albert.
Trobem moltes persones a carrer que han estat hospitalitzades i tenen l'informe d'alta i posa alta a domicili. I el domicili és carrer. I són coses que no deixen d'impactar. Cada cop que vegis un informe així, alta a domicili. I amb això no vull criticar els hospitals, perquè realment és, no, a nivell mèdic s'entén perfectament. Hi ha pressió pels llits, val, i torna'm a dir, és, no hi ha dret.
Clar, clar, és com la burocràcia, no?, és després d'hospital, domicili. Però, clar, en aquest cas no hi ha domicili i tampoc és evident, el que deia el Bob té raó, que no és una cosa que hagi de solucionar l'hospital, diguem, no?
Sí, però per aquests treballadors de carrer, ells tenen molt clar que el que faria falta és que els hospitals, doncs, tinguessin allò molt evident, que donen d'alta a una persona sense llar, amb el que representarà també per fer cures després d'això.
Els metges, les infermeres, tenen una sèrie com d'ítems, no?, amb uns números de persona amb diabetes, persona amb colesterol. En el cas de les persones sense llar, no hi ha cap ítem. Posa persona amb risc d'exclusió social. I això abarca moltíssimes situacions. I no totes tenen la mateixa sortida, no?, o el mateix circuit.
La Fundació Arrels té clar que viure al carrer mata, i ho diuen així en majúscules. Segons dades recollides per la Fundació, cada 6 dies mor una persona sense casa. L'esperança de vida es retalla en 27 anys respecte als que vivim sota un sostre.
Ha de ser terrible. Si el fet d'estar a carrer és tremendo, trobar-se malament, no? I molt, molt dur, molt dur. Després penses, bueno, després tindré pastilles, però com puc pagar la medicació? On puc guardar la medicació?
Segons les dades de la Fundació Arrels, un 43% de les persones de carrer que ells han entrevistat tenen algun problema de salut. Una de cada quatre té alguna malaltia crònica. A més, han detectat un increment del 18% de persones que expliquen que tenen problemes de salut mental. I 4 de cada 10 persones, doncs això, que no tenen un sostre, han anat a urgències en els últims 6 mesos.
És fortíssim, eh? 27 anys de diferència en l'esperança de vida entre els que tenim un sostre i els que no en tenen, eh?
Sí, sí, són unes condicions, a veure...
Sí, sí, que... no, és que... Clar,
mal d'esquena és lo mínim, jo crec, perquè dormir sobre l'asfalt en un cartró, en ple hivern...
Sí, sí, clar, és que les circumstàncies meteorològiques, tant de calor, de fred, de pluja, en fi... Què va passar després amb en Michal quan va tornar al carrer?
En Michal va deixar de beure alcohol, es va recuperar després d'aquests 2 mesos a l'hospital... Però 5 mesos després, al setembre justament de l'any passat, quan semblava que tot anava bé...
Ell es va mantenir sense consums, a carrer, bastant forts, va fer molt d'esforços, perquè al cap i a la fi tornava amb els seus amics, que els seus amics estaven consumint alcohol, no?, perquè no havíem pogut fer un procés de desintoxicació, i estava fent com molts esforços, i arriba un moment que ell es comença a tornar a trobar malament... I són diverses les entrades a urgències mèdiques, crec que van ser un parell o tres, perquè ell li feia mal un braç, tenia com adormit un braç, havia patit una crisi comercial, una crisi epilèptica, i deien que no hi havia res.
I arriba el pitjor diagnòstic.
Es seguien donant les crisis i li seguia fent mal al braç, i llavors en una altra entrada a urgències mèdiques es valora que ha de ser traslladat a l'Hospital del Mar, i allà li detecten un tumor cerebral. I tot el seu pla de vida es desmunta.
I saps que aquell dia recordo amb la mirada de... què he fet jo per mereixer això, no? Aquest sentiment de... que injusta és la vida i quina merda. I què fas, escoltar-lo? Perquè té raó, evidentment, què li pots dir? Pues sí.
I deixàvem, d'alguna manera, també deixàvem que expressés, no?, aquesta ràbia, tot i que... intentava mantenir sempre la compostura, perquè era un noi supereducat, superrespectuós, mai li agradava dir una paraula malsonant, no? I mai, de fet, érem nosaltres que li dèiem: Michal, això és una putada.
Ell va anar perdent la mobilitat, dormia al convent de les germanes de Maria Lluïsa de Marillac, per tant, a partir d'aquí ja no va viure més al carrer, cada vegada entrava més sovint a l'hospital, rebia visites, ens deia que li encantaven les galetes de xocolata, li portaven llibres, música, i amb el seu referent de l'Ajuntament de Barcelona li van proposar, doncs, que digués alguna cosa que li fes il·lusió, i va demanar dinar en un restaurant polonès, i a partir d'aquí, doncs, ells van poder, com d'alguna manera, anar-lo acomiadant a poc a poc. 3 mesos després del diagnòstic, el 12 de desembre, en Michal va morir a la unitat de pal·liatius de l'Hospital del Mar, i com que no tenia documentació, va passar 1 mes i mig, i això també és molt dur, en una nevera de l'Institut de Medicina Legal de la Ciutat de la Justícia fins que es va confirmar oficialment la seva identitat. Està enterrat amb el seu nom en un nínxol de beneficència del cementiri de Montjuïc.
Vam ser uns quants, va ser molt maco, fins ara... Els nínxols no portaven cap placa, llavors era molt fred, era poc digne, i una de les propostes que va fer a l'equip de comunicació d'Arrels va ser aquesta, que totes les persones que acompanyem, no?, i que acomiadem tinguin la seva placa.
Una altra curiositat és que la seva última voluntat va ser que no avisessin la seva família a Polònia, havia trencat amb ells i s'havia aferrat als seus nous companys de viatge.
Va ser dur, perquè vam acompanyar una persona molt jove, amb moltes ganes de viure, a la mort. I això forma part de la feina i de l'acompanyament que fem a Arrels.
Això, acompanyar una persona de carrer fins a la mort dignifica molt la vida, en aquest cas Michal, no?, i per tots els equips que estaven implicats amb ell, perquè érem nosaltres, l'Ajuntament, filles de la Caritat, moltes, les monges també estaven, que és com, per ell, bueno, un final molt digne, sí.
En Michal va morir molt jove, d'una malaltia que s'emporta a altres persones joves, va rebre atenció i acompanyament, però com hem explicat en aquest Codi 60, trobar-se malament, haver de viure al ras, entre cartrons, amb aquesta situació, doncs és sens dubte una injustícia social.
Avui, gràcies a la feina de l'Anna Ponsí, també d'alguna manera has intentat anar a dignificar la vida del Michal, però vaja, els qui de veritat l'han dignificat, la seva i la de tantes persones, i jo crec que des d'aquí val la pena recordar una vegada més, són la gent de la Fundació Arrels, no? Amb la feina que fan amb totes les persones que viuen al carrer. Aquí sentíem el testimoni de la Vero, del Bob, amb el carinyo amb què parlaven del Michal, d'aquest noi polonès que va arribar a Catalunya fa anys, que ha hagut de viure al carrer. I, en fi, tot l'equip de gent, de voluntaris, també, que n'hi ha molts a la Fundació Arrels, amb el Ferran Busquets al capdavant, que fan, jo crec, una feina molt important per tot aquest col·lectiu de gent que no té un sostre per viure.
I que sempre els calen més voluntaris, eh? Que si algú té ganes d'ajudar i de formar part de la Fundació, crec que estaran encantats de rebre ajuda, perquè l'altre dia parlava justament amb una noia que hi ajuda, també, i deia, ens calen més mans.
Clar, i en un moment en el que estem, doncs, segur que està més desbordats que mai aquestes dades que deies tu de més de 1.200 persones dormint al carrer. No sé si ens ho podem permetre, però la qüestió és que això passa i aquesta és la realitat. Hi ha la Fundació Arrels, molts altres, i també l'Ajuntament de Barcelona, si parlem de Barcelona, que, com deien abans, també ells també tenen un cert referent, no? I són persones també que s'acosten a ells. I, de fet, els educadors de carrer, els treballadors de carrer ens deien que de vegades dediquen més hores a aquestes persones que a les seves pròpies famílies. És a dir, se'ls acaben estimant, no? I també ens deien que no els jutgen, no entren a preguntar moltes coses directament, sinó que volen que siguin ells que a poc es vagin obrint i que també hi ha diferents tipus de persones, dels que mai t'explicaran res i dels que a poc doncs, es van obrint. I en el cas d'en Michal va passar una cosa molt bonica i és que van organitzar una mena de colònies a la Catalunya Central durant uns dies, durant 3 dies, i a ell concretament li deien el relajao. El relajao perquè, clar, durant aquells dies va ser molt feliç, o sigui, no s'havia de preocupar de res, igual que la resta, és a dir, ni de buscar menjar, ni d'un lloc on dormir, i clar, això, i un lloc on dutxar-se, i això ha de ser meravellós.
Anna Ponsí, moltes gràcies.
A vosaltres.